Catalana i els perfils de Facebook i Twitter.
Ràdio Estel. Barcelona 106.6. Girona 103.4. Tarragona 100.6. Lleida 91.5. Catalunya Central 93.7. La Seu d'Urgell 105.0.
Divendres 2 de juny torna la nostra nit i la teva. Torna la nit de Ràdio Estel i Catalunya Cristiana. Aquest any iniciarem la vetllada a la Basílica de Santa Maria del Mar a les 8 del vespre amb l'actuació del Cor Vivace i a 9:45 el sopar a la Llotja de Mar, passeig d'Isabel II 1 de Barcelona. Una nit presidida per l'arcabisbe Joan Josep Omella. A més, aquest any, amb la teva entrada, participaràs directament als sorteig d'obsequis i sorpreses. El divendres 2 de juny torna la nit de Ràdio Estel i Catalunya Cristiana, la teva nit. Més informació i reserves al 93-409-2770 i a lanit@radioestel.cat. Atenció, places limitades, tens temps fins al 30 de maig. El dimecres 31 de maig, Ràdio Estel us oferirà una programació especial en directe des de Fira Gran 2017, al Saló de la Gent Gran de Catalunya. De 10 del matí a 1 de la tarda, veniu al Museu Marítim de Barcelona a viure-ho amb nosaltres. Tertúlies, entrevistes a expositors, la consulta amb tots aquells que vingueu a veure'ns i molt més. El dimecres 31, a partir de les 10 del matí, Ràdio Estel en directe des de la Fira Gran 2017, al Museu Marítim de Barcelona. Avinguda de les Drassanes sense número. T'hi esperem.
L'opinió dels experts, l'actualitat del moment, les notícies d'Església nacionals i internacionals. Troba-ho tot a radioestel.cat. Per connectar amb l'actualitat del moment, siguis on siguis, des de l'ordinador, el mòbil o la tauleta. radioestel.cat, el teu portal, la teva informació.
La majestat és la capacitat d'actuar justament o injustament sense pensar en la recompensa o en la sanció.
Johann Wolfgang von Goethe, poeta.
Jaques d'uns pantalons vells que ma mare guardava. Ma mare ho guarda tot. He trobat les nits que ens passàvem caminant, amics, pels carrers de Xàtiva. Parlàvem de tot, i del bé i del mal. Parlàvem de tot, i del bé i del mal. Amb poques coses clares, la incertesa del futur, l'avidesa d'uns infants. Les caminades nits d'estiu les tinc avui al davant, amunt i avall. Les caminades nits d'estiu les tinc avui al davant, amunt i avall, amunt i avall.
Ràdio Estel.
El mirador de l'actualitat.
Amb Ignasi Miranda.
8:15, salutacions també del Jordi Carretero a les vies de so i avui del Ferran Capdevila i el David García a la producció. Comencem el temps d'anàlisi de l'actualitat. Volem posar sobre la taula avui la necessitat de potenciar i protegir l'ús de la bicicleta a les vies públiques, urbanes i interurbanes. No és una qüestió nova, perquè s'han fet, històricament, els últims anys, passos enrere amb atropellaments i accidents. Els atropellaments, els d'aquests últims dies, per exemple, comesos per conductors amb alts índexs d'alcohol i de drogues. La bicicleta és un mitjà, sens dubte, recomanable per a la salut de l'usuari i també per a la lluita contra la contaminació, així com per a la protecció del medi ambient. Volem saber de quina manera es pot fer una societat més sostenible en la seva mobilitat amb aquest mitjà que, entre altres personalitats, el recomana el mateix Papa Francesc. Ho ha fet diverses vegades, dient que no contamina i és bo per a l'exercici físic. És evident que no tothom, sobretot persones grans o amb limitacions físiques, poden utilitzar la bicicleta, però els qui puguin mínimament, és bo que ho facin. El que passa és que entre tots ens hem d'adaptar, també als conductors, als usuaris del transport públic i als vianants. Tenim una pregunta a radioestel.cat. Des de les 8 del matí, a través del nostre web, podeu votar per 3 opcions a partir d'aquesta qüestió. S'ha de facilitar i potenciar més l'ús de la bicicleta? Teniu 3 possibles respostes. La primera, sí, cal protegir el medi ambient i fomentar una vida més sana. Segona opció, sí, però només amb mesures dràstiques per evitar atropellaments. O bé, tercera opció, no, el món no està preparat encara perquè aquest sigui el mitjà principal. Saludem els qui formen part avui de la taula. Tenim amb nosaltres Santi Ribas, sotsdirector general d'Infraestructures de Mobilitat de la Generalitat. Bona tarda, benvingut.
Bona tarda.
També ens acompanya Esteve Rifà, col·laborador de la Pastoral del Trànsit de l'Arquebisbat de Barcelona. Bona tarda,
senyor Rifà. Bona tarda a tots.
Gràcies. També és amb nosaltres Salvador Fuentes, tècnic de mobilitat de la Diputació de Barcelona. Bona tarda.
Molt bona tarda.
Gràcies per la seva presència també. I completem les presentacions saludant un esportista, Andrés Tijero, que és membre de la Comissió de Seguretat Viària de la Federació Catalana de Ciclisme i també president de l'Esport Ciclista Sant Andreu. Benvingut, bona tarda.
Bona tarda i moltes gràcies per la invitació.
Vostè és esportista, encara que sí. Ja té una certa edat, però segueix fent
sí,
esport, eh?
Sí, culturista 100%. De sí. Fet, avui tenien que haver anat a Col Formic.
Ah, els oients no el veuen, però podem assegurar que, encara que vostè té una certa edat, està molt bé, físicament.
Exactament.
Gràcies. I té bon color.
Això té vitalitat, sí. La bicicleta.
Bé, no sé si els altres utilitzen la bicicleta habitualment, a banda
no.
De predicar que s'utilitzi.
No,
senyor Rifà, no. Senyor Santi Ribas, sí.
Sí, però utilitzo, sí.
Molt bé, per Barcelona, per exemple, o pel camp.
Per Barcelona, alguna vegada també interurbà per arribar-hi.
Molt bé.
Sí. Jo l'utilitzo quasi a diari, sobretot tant la meva, que és elèctrica, com la convencional del Bicing.
La del Bicing, que també és un mitjà de lloguer, potser en conjunt si es fa servir sovint més econòmic que el metro o el transport públic, podríem dir, no?
Bé, més que res, perquè és molt més agradable circular per superfície que no evitar les aglomeracions que de vegades tens dins el metro.
Efectivament. Bé, senyors, com veuen en aquests moments la situació de l'ús de la bicicleta? Tenint en compte l'actualitat, de vegades l'actualitat condiciona, reaccionem en calent, és veritat que no podem canviar radicalment de posició per un accident o per una imprudència brutal com la d'aquesta dona Oliva a València que es van portar endavant 6 ciclistes. Però què cal fer perquè la bicicleta es pugui utilitzar millor? No sé si volen parlar primer els de les institucions públiques i després els altres, si els sembla bé. Senyor Salvador Fuentes, per exemple, li han cedit.
Bé, doncs moltes gràcies per convidar-nos a aquest debat. Jo crec que davant... aquesta explosió de la bicicleta s'hauria de fer, diguéssim, la seva implementació d'una manera més tranquil·la. I cal asserenar-nos a tots perquè de vegades hi ha excessiva crispació i es veu la bicicleta com un problema. I jo crec, sincerament, que la bicicleta forma part de la solució. De la solució per temes de contaminació, però també de la solució per tenir una millor mobilitat tant en ciutats densament poblades com Barcelona com en la resta.
Uh-huh. En aquest sentit, la bicicleta existeix fa molts anys, com tots sabem.
Certament.
És veritat que la bicicleta, als inicis del segle XX, tenia una presència molt activa en la mobilitat de les ciutats. L'explosió del cotxe i la reurbanització i la configuració urbana fa que la bicicleta passi a un segon terme i s'utilitzi aquello, les bicicletes són per al verano.
Sí, sí.
I passi a el que deia la pel·lícula. Jo crec que el que estem vivint és un renaixement de la bicicleta com a moda no només sostenible, amb un impacte econòmic positiu, sinó també que serveix per la mobilitat, que és pràctic, que millora el temps. El problema és que les nostres ciutats possiblement han estat configurades amb aquesta tradició del cotxe com a instrument principal, també el transport públic. I llavors la bicicleta està creant uns fregaments, a vegades amb els vianants o a vegades amb el vehicle privat, que cal modelar i cal intentar millorar. Però, en canvi, la bicicleta, també, com deia el Salvador, ara acabem d'acabar el Congrés de la Bicicleta. En el Congrés de la Bicicleta hem portat gent important a parlar i gent de ciutats on tenen una presència de la bicicleta molt i molt important. Molt important vol dir que els seus desplaçaments urbans superen el 40% dels desplaçaments en bicicleta.
Podria dir Amsterdam o altres llocs.
Aquest cas, ara en concret, és Copenhague. Quan li preguntes a la gent de Copenhague, de Dinamarca, diuen, quina és la principal causa per agafar la bicicleta? Et diuen una cosa que és important, el temps. La principal causa per agafar és perquè els dissenys pràctica a nivell de temps. Una altra gran part és la salut. I la part mediambiental és un percentatge ja menor. És a dir, és un mode que és pràctic. És un mode és veritat que les nostres ciutats necessiten una millora, i jo crec que s'està fent esforços en aquests treballs.
Especialment Barcelona, que és una ciutat amb desnivells, també, no?, que a vegades no invita a anar amb bicicleta si has de fer moltes pujades. Bé, anem amb més opinions per completar la primera roda, si vol el senyor Andrés Tijero.
Bé, des de la federació, pues, contemplem aquest aspecte de la sinistralitat com preocupació. En la federació l'any passat van tindre 20.500 llicències federatives. Clar, vol dir que no tothom està... no té llicència, però en els últims 5 anys la sinistrabilitat ha pujat un 45%. I, sin embargo, les llicències es van pujar un 17%.
Vol dir que hi ha més ciclistes sense llicència, com sí, és lògic, més usuaris...
Però, com... L'increment d'accidentado és molt important. Llavors, nosaltres participem en molts fòrums de la mesa de la bicicleta, estem en territori de sostenibilitat també, diputació, tal... I nosaltres sempre el nostre lema és aquest de compartir amb respecte. Vull dir que aquí està contemplat, tenim que respectar ciclistes i conductors, tothom, i peatones, perquè ningú és perfecte. Llavors, nosaltres sempre hem parlat d'uns punts per a sensibilitzar aquest tema, perquè, clar, aquests accidents ja no els podem evitar. Ja han passat, i el que se trata és de parar-los, perquè és que ha vingut en cadena.
De prevenir.
L'efecte dominó ha aparegut, no? Llavors, nosaltres contemplem com a primera mida és una campanya de divulgació, de sensibilitat, per part del Servei Català de Trànsit, a través dels mitjans de comunicació. Això se té que implantar, però quasi de forma immediata, perquè, clar, quan te trobes per la carretera, nosaltres preferentment fent carretera, pues ja, llavors te trobes de tot. El ciclista a vegades també cometeix imprudències, però l'efecte rotondes, los arcenes que no estan, el metro i mig famós que no se respecta. Llavors, tot això, clar, hi ha conductors que no ho comprenen, les rotondes, si un pelotón està passant, és que nosaltres som una unitat, i llavors tenim preferència. Llavors tot això no s'entén, i hi ha hagut molts atropellaments en les rotondes també. I llavors, també, un altre aspecte és segregar carrils bici. Clar, és molt complicat, perquè ja les administracions és fomentar i fer carrils fora de l'urbana, interurbana, perquè és on hi ha més moviment. Segregar i que els arcenes estiguin nets, perquè això és una altra faceta que hi ha, que no te permeteix anar ben
moltes en vegades recta. No es pot anar, efectivament. Ara comentarem més aspectes, però li agraïm d'entrada al senyor Andrés Tijero també els seus comentaris, reflexions interessants sobre com es pot fomentar l'ús de la bicicleta. Senyor Rifà.
Bé, escoltant el senyor Tijero, amb el senyor Andreu, hi ha una cosa que trobo molt bé. L'esport, la teoria, tal com es presenta, tal com vostè ho ha dit, però una cosa molt important, i és que moltes vegades, moltes, i els que portem cotxe i circulem permanentment, te n'adones que el ciclista tampoc és col·laborador amb les circumstàncies. M'explico amb detalls molt puntuals. No senyalitzen si tomben a la dreta o tomben a l'esquerra o paren, que això ens ho ensenyen en el Codi de Circulació, si es vol aprendre. No van degudament senyalitzats amb llums LEDs que són intermitents al davant blanc i al darrere vermella. No porten un distintiu que a l'hora de tenir una mica de llum és un reflectant. Llavors, i després una cosa per mi important, que encara que ho permeti el Codi de Circulació, és molt dur que tu vagis en una carretera i hi hagin tres senyors que tenen el seu dret de parlar, però un enganxat al costat de l'altre o separats dos pams i tu no puguis avançar. Clar, això és motiu de nerviosisme pels conductors, perquè a mi em sembla bé que es faci esport. És molt sa, però s'ha de pensar en els altres. I els altres van en quatre rodes i és un espai molt més gran per davantar.
Potser demanar una mica de col·laboració, no? Que en aquell moment en què un
sí,
cotxe vol
però
avançar...
No tan sols pel món dels ciclistes, de les persones, si més no, ja vaig més amunt, per part de les administracions.
I què es pot fer aquí, amb aquestes conflictivitats que es van donant, no?
Pel que fa, nosaltres, pel que fa al tema de la carretera, del ciclista, nosaltres diem, parlem amb ciclista esportiu, ciclista de Mallot. Nosaltres, com hi comentava, tenim, conjuntament amb les entitats, amb la federació, tenim una taula on, com a direcció general, on comentem els principals problemes o senyalitzem, per exemple, la distància del metro i mig, que jo insistir que és molt important que els conductors sàpigues que per avançar necessiten un metro i mig i que la línia contínua no t'impedeix sobrepassar-la. És a dir, un cotxe pot sobrepassar perfectament la línia contínua per separar-se aquest metro i mig, sempre clar, lògicament, en contradirecció no passi cap cotxe, perquè llavors s'hauria de frenar i esperar-se. Però sí que respecta. Llavors, dintre d'aquestes taules, analitzem, per exemple, les carreteres principals, conjuntament amb les entitats, on senyalitzem de manera més forta aquest senyal del metro i mig. I són diferents... tant carreteres de la Diputació com carreteres de l'Estat com carreteres de la Generalitat es treballen en aquests grups, perquè tampoc volem senyalitzar totes les carreteres, perquè llavors un senyal que es veu a tots llocs deixa de perdre el coneixement. I en canvi senyalitzem en aquestes carreteres que considerem més problemàtiques. Respecte al de fer carrils bici segregats interurbans, és veritat que el carril bici segregat interurbà, jo crec que aquí hi ha una petita diferència. Pot servir, i és important, en distàncies curtes per mobilitat intermunicipal, però jo crec que el ciclista de Mallot, el ciclista esportiu, va a una velocitat que aquest carril bici no sol ser el seu objectiu. Ell és ciclista de carretera.
Per carretera.
I en aquest sentit, bueno, cal mesurar aquestes mesures de convivència, no?, entre els amb dues modes.
Totes les ciutats.
Hi ha molta diferència entre el ciclista de Mallot, perdonin, que fa esport i que també es mou, i el ciclista que utilitza la bicicleta, com alguns de vostès han dit abans, i un servidor també ho pot dir, per desplaçar-se a la feina.
A nivell d'accidentalitat, un dels paràmetres molt importants és la velocitat. I jo crec que el ciclista de Mallot va a una velocitat que els ciclistes quotidians no solem anar. I sempre hi haurà algú, i si algú va amb bicicleta elèctrica, fins i tot, entre cometes, trucada, doncs pot córrer més, però el ciclista Mallot sí que busca una velocitat perquè té una potència física més forta que generalment a vegades els de mobilitat quotidiana.
Sí. Perdoni, senyor Salvador Fuentes.
Sí, sí, s'ha de remarcar això que comentava el Santi, perquè jo crec que una majoria de conductors no saben que poden envair i trepitjar la línia contínua per adavantar amb seguretat i amb un metro i mig com a mínim de separació entre l'últim ciclista. Que els ciclistes de carretera, jo crec que, no, home, si van parlant és perquè van discutir alguna cosa, no ho fan expressament per fer la punyeta al que ve, al que ve darrere, però moltes vegades el que ve darrere en cotxe, vull dir, es cabreja de veure que van a una velocitat menor, no sap que pot trepitjar la línia contínua i no serà multat, i per tant, de vegades intimida, insulta, o arriba a casos de posar en perill la vida de ciclistes. Però m'agradaria, ja que s'ha comentat de que sempre surten a la palestra, diguéssim, els accidents, i com vostè ha comentat, per drogues i velocitat, que aprofundissin en aquest tema, no? Perquè al cap i a la fi la via no és del que va més ràpid. La via és per tindre una bona convivència entre tots els que la utilitzem.
Sens dubte que si avui ho compartim al Mirador de l'Actualitat, us ho recordem, amics oients, amb Salvador Fuentes, tècnic de mobilitat de la Diputació de Barcelona, Santi Riba, sotsdirector general d'Infraestructures de Mobilitat, amb Esteve Rifà, col·laborador de la Pastoral del Trànsit de l'Arquebisbat de Barcelona, i amb Andrés Tijero, membre de la Comissió de Seguretat Viària de la Federació Catalana de Ciclisme i també president de l'Esport Ciclista Sant Andreu. Teniu la pregunta que podeu respondre. S'ha de facilitar i potenciar més l'ús de la bicicleta. Teniu tres possibles opcions. Sí, cal protegir el medi ambient i fomentar una vida més sana. La segona, sí, però només amb mesures dràstiques per evitar atropellaments. O no, el món no està preparat perquè aquest sigui el mitjà principal. Senyor Rifà, volia comentar.
Sí, volia fer un comentari que el vaig viure precisament dissabte passat. Jo pujava de Ceba a Collformic amb el cotxe. Els que aneu en bicicleta sabeu que no és precisament una carretera de línies rectes. I precisament no hi ha línies per poder adelantar, perquè la carretera no t'ho permet, la senyalització. Doncs vaig trobar molta gent que practicava el ciclisme i lo de dos i tres persones en paral·lel hi són. No dic mentides, jo em sap greu, sembla que volia atacar, no, Déu me'n guard, no.
El problema...
No, perdó un moment. Però és que ara vaig a la part oposada. Els que baixaven de Collformic cap a Ceba, com diuen en castellà, a tomba abierta, saltant-se la línia contínua per agafar el tros de menys revolt, que en un moment, la veritat és que em vaig espantar.
Clar, ve a perill.
Aquest és la qüestió que jo penso que... Perquè, en definitiva, qui és el més feble? El ciclista? Només he deixat aquí.
Sí, sí. Perdoni, anava a dir senyor Ribas.
Bueno, jo el que volia dir és... que és veritat, la bicicleta és l'element vulnerable de la carretera i hi ha ciclistes que no fan un bon ús de la carretera, com tampoc hi ha ciclistes que fan un bon ús a la ciutat dels seus moviments interns, de com giren, de com marquen la senyalització. És veritat que el codi et permet anar en paral·lel, en secció de dos.
De dos, però no de tres.
Exacte, el tema és màximament
dos. Ho dic perquè hi ha gent que tampoc és coneixedora que ho poden fer en dos. I
sí, sí.
Que,
això s'ha regulat recentment, però és així.
Sí, bé, això forma part de la... Estem autoritzats a anar...
I de l'educació
viària. La nostra reflexió, com a cicloturistes, nosaltres som cicloturistes, és que la llei no es protegeix, però si ocorreix alguna cosa, el gran perjudicat sóc jo. Perquè la nostra carcassa no és el cotxe. Llavors, clar, es poden donar en paral·lelo, me quedo con la razón, però estic però no sé on estic ja, no? Llavors,
clar.
La recomanació és el parlar, podem parlar quan parem a fer el receso, no?
Sí.
Vull dir, però el parlar és ja baixar. I, de fet, clar, els grans accidents s'han produït no en pujades i baixades, s'han produït en plans, atropellaments en grup, de ciclistes.
Efectivament. Ara fa uns dies, a Riudoms, al Baix Camp, una dona de 26 anys atropellava un grup de 6 ciclistes, casualitats d'aquestes, també eren 6 ciclistes els d'Oliva, a València, per la carretera T-704 dins del terme municipal de Riudoms. Un turisme va envair el carril contrari de circulació i van vestir els ciclistes. Un va quedar ferit greu i els altres lleus. A Oliva sí que va haver-hi conseqüències mortals. També hi ha hagut un camió a Ciudad Real aquests dies, hi ha hagut altres esdeveniments que hem anat recollint, terribles, a Vitòria, per exemple.
Clar, és un fet que normalment te donen pel darrere, però això que te doni
de front,
de cara,
sí, sí. Veus com envaeix?
Això és inèdito, perquè llavors, clar, ja forma part de les condicions en què va el conductor del vehicle.
Jo crec que aquest accident... Us en recordeu? També no fa gaire, jo diria fa un any, també diria que per València, també una nena que tornava de la discoteca i també va ser igual. Caminaven per la carretera i el cotxe també va sortir. Clar, el problema, quan hi ha vulnerables a la carretera, un mal ús del cotxe, si hi ha usuaris...
Podria patir un altre cotxe, també, fins i tot.
Un altre cotxe podria haver patit, jo crec que...
I els vianants encara més, esclar.
I això...
Sí, sí, sí. Aquests casos...
Són fets desgraciats, evidentment.
És veritat que l'accidentalitat, per norma general, ha baixat. És a dir, portem molts anys de baixada d'accidentalitat. Ara, clar, sí.
Normalment, un accident de ciclista és llamativo. Però, clar, en el dia a dia hi ha molts accidents de cotxes, però passen desapercebuts perquè no hi ha ferits... No,
o sigui, es trenca un ala o...
Una ala, d'ala, però, clar, la bicicleta és la part sensible, no? Clar, a partir d'aquí, clar, una altra manera de poder... sensibilitzar o d'alertar a los usuarios és per una llei més justa. Vull dir, aquest és el següent
punt i el següent final.
Sí, sí.
O sigui, al juliol del 2015 es va despenalitzar les faltes per imprudència. O sigui, avui dia, clar, resulta sorprendent aquest conductor que atropella tres persones, que les mata, i el juez digui que se'n vagi a dormir a casa. Vull dir, això és una, contrasentido.
Hi ha moltes decisions judicials que et fan que pensar...
Exactament. I no hi ha,
el que passa és que després ve la jurisprudència i una persona que provoca la mort d'una altra no pot quedar impune.
I si quedes impune, jo penso que amb consciència, per tota la vida, li queda la rastre del que ha fet.
Efectivament, sí, sí. Encara, jo
no sé
si
és el pitjor, per mi el pitjor mal.
Uh-huh. Sí, saps el que passa? Que quan hi ha molts accidents o... clar, els mitjans de comunicació se'n fan molt ressò, si n'hi ha un mort, dos morts ara, que han hagut masses, no? I aleshores sempre surt un il·luminat que és procliu a reglamentar, etc. No? Vull fer esment a que la síndica de Greuges de Barcelona, que no li agraden gens les bicis, ja ha fet dos informes d'ofici que diu bajanades tan grans com que les bicis haurien de portar matrícula, que els ciclistes tindrien que anar amb una assegurança obligatòria, que tots haurien d'anar en cas... Bueno, aviam, tot això es pot posar sobre la taula, però, senyors, vull dir, quan li vam fer saber a la síndica de Greuges que només n'hi ha un país en tot el món que és obligatòria la matrícula, que és Zimbabue, jo dic, home, a mi m'agradaria més semblar-me a Amsterdam i a Brussel·les i...
A Dinamarca, per exemple.
I a Dinamarca, que no pas a Zimbabue, no?
Per tant, això no tindria, perquè em sembla que s'ha debatut a l'Ajuntament de Barcelona aquesta qüestió, fins i tot amb una votació que no és vinculant, em sembla, encara, però té possibilitats de prosperar això, o de moment
absolut,
no sembla...
En perquè l'Ajuntament de Barcelona actual ha fet una aposta per la bicicleta com cap ajuntament ha fet fins ara.
Clar, i seria doncs, penalitzar, no?, l'ús de la bicicleta una mica, obligar a pagar una quantitat anual.
I el que es vol és potenciar-ho.
Efectivament. Anem en la bona direcció. No sé si algú vol comentar alguna cosa d'això, però jo els volia preguntar si anem en la bona direcció.
Sí, jo, parlant d'aquest tema de la matriculació i l'assegurança, no hi estic d'acord. A veure,
no ho veuria tan malament,
no,
vostè.
No perquè no sigui usuari de la bicicleta, si més no, perquè considero que tindria que haver-hi una norma establerta, no per semblar-nos a altres països, sinó per semblar-nos al que som nosaltres, pròpiament.
Sí.
A veure, veritat que qualsevol assegurança té una responsabilitat civil, com a mínim, i aquí parlo amb els que tenen unes responsabilitats, jo penso que com a mínim les persones que fan servir la bicicleta haurien de tenir una responsabilitat civil.
Entenc,
ja, perdona, i ara vaig a llançar una idea.
Sempre entenc.
Espera, perdona, ara vaig a llançar que la desconec. Uh-huh. Cada cop proliferen més, ja no el bicing, sinó empreses que es dediquen a llogar bicicletes de pedal o amb motoret. Uh-huh. Tots aquests elements, els conductors porten un document fotocopiat de que si mai atropellen algú estan coberts la persona afectada? Van documentar... Ah, aquesta és la pregunta que llenço.
El que jo sé és que l'Ajuntament de Barcelona està intentant regular tot això ara mateix. I aleshores no...
El lloguer, en aquest cas,
El lloguer i la regulació de tot... És que els seatwise, patinets elèctrics, etc.
És que quan hi ha un motor és una altra cosa, clar.
Que pul·lulen i
que poden córrer molt.
I veritablement, vull dir, ja està limitat l'ús de turistes en bicicleta, per exemple, per al casc antí, per al barri gòtic, que no poden anar més d'una determinada quantitat, ara no me'n recordo exactament el número.
Tranquil.
Però està limitat. Però el que jo em refereixo és que ha de ser voluntari, no obligatori. Vull dir, jo tinc assegurança.
Igual que una assegurança de la llar... Clar, o una
i a més, el que no usaven molts ciclistes és que, per exemple, l'assegurança de la llar ja li cobreix. Vull dir, però bueno, vull dir, una assegurança específica, que són relativament econòmiques, doncs també te la pots treure, per descomptat, però de manera voluntària,
Sí, la qüestió és perquè el cotxe sí que té assegurança obligatòria, o la moto, potser perquè és un cotxe amb velocitat. Motor, velocitat, contaminant... No, sí, sí, perdonin, senyor Andrés Tijero.
Hi ha un fet molt...
Bueno, ens queda poc temps, ja els aviso.
Sí, hi ha un fet molt important, i és que hi ha una normativa de Real Decreto, ara no recordo, de la Generalitat, la Llei del Deporte, que la tenim desenvolupada, que textualment diu en els seus apartats qualsevol pràctica d'activitat esportiva deu estar regulada per una llicència federativa. O sigui, tothom tindria que tindre. La llicència federativa, nosaltres en el nostre cas, és la UCI,
que té una responsabilitat civil de 900.000 euros, o bé, de la federació, per exemple, ara han fet el que deia aquí el senyor Rifà, una llicència que per 20 euros té una responsabilitat civil de 150.000. I llavors estàs identificat. Perquè, clar, des del punt de vista de codi de circulació, són una unitat. Llavors, si som una unitat, lògicament, tindrien que anar una mica controlats e identificats.
Mm-hmm. Senyor, sí, molt interessant el
perdó,
que diuen.
Perdó, Ignasi, un breu... l'aprovo, de veritat, felicitats. És per treure's el barret, no el portem. Però jo anava a dir una altra cosa, la col·laboració de les policies municipals, de carreteres, del qualsevol lloc on estem, d'ajudar, de col·laborar, no de sancionar, si més no, avisar. Escolti, vostè va de tres. Vostè pel centre de la ciutat té que anar més a poc, no girar l'esquena. Jo penso que és una aportació per part dels municipis
d'educar.
De,
d'anar educant.
I d'educar. Si sóc vianant i trepitjo el carril bici, sí, s'hi ha avisat. Sí.
Interessant el que diu el senyor Tijero, perquè, evidentment, l'activitat esportiva està bé que estigui regulada, el que passa és que d'esport tots en fem caminant, passejant, i potser amb la bicicleta desplaçant-nos també fem esport, el que passa és que no ho fem amb finalitat esportiva, sinó ho fem per desplaçar-nos d'una manera saludable. Potser aquí hi hauria aquesta diferenciació, sí, però tant de bo tots els que anem en bicicleta poguéssim estar federats i sortir cap de setmana a fer 60 quilòmetres de bicicleta un dissabte, per exemple, o més, si cal. Senyors, el temps ens acaba, però m'agradaria preguntar-los molt breument una qüestió molt general, a veure si la podem respondre breument. Anem en la bona direcció pel que fa a la regulació de l'ús de la bici? Sabem que hi ha discrepàncies, que hi ha debat sobre si el carril bici interurbà en trajectes llargs o no, o sobre anar per voreres amples a la ciutat o no, però, per exemple, amb els carrils bicis que s'han fet a Barcelona, que són molts els últims anys, i això no és qüestió de color polític, sinó que tots ho han fet, o altres coses...
Nosaltres creiem que sí que anem per un camí dintre de les dificultats que hi ha. Estem en una gran urbe, com és Barcelona. L'Ajuntament porta molts anys fent una xarxa de carrils bici, que és un gran esforç. L'alcaldessa en les reunions de mobilitat diu menos motores i més pedales. Vull dir, però ha fet un desenvolupament de carrils bici molt important. I està previst que, fins al juliol de l'any que ve, contemplen 66 quilòmetres més de carrils bici, per tota la ciutat, O sigui que hi haurà menys cotxes i jo crec que està en la bona predisposició. I la senyalització de les carreteres, nosaltres estem d'acord que no pots massificar, perquè llavors perd l'eficàcia. Llavors té que... I jo crec
massa
que
estem... senyals també et distreuen.
Exactament, sí, exactament.
Sí. Però, senyor Santé,
jo volia comentar el tema de que possiblement en el tema del disseny dels carrils bici inicialment, i també ho parlem com a sector ja fa temps, possiblement es va fer un disseny de carril bici molt a la vorera, com si diguéssim. Inicialment va competir molt amb el tema dels peatons. Amb
el diagonal, vianants, per exemple. És
un... Amb els vianants. Ara, actualment, està molt més clar que la bicicleta té que baixar a la calçada i hi ha tots els... I aquí, possiblement, hem tingut també alguns errors d'aprenentatge de com dissenyem, que no és tampoc tan senzill per a una ciutat que ha estat dimensionada i amb una història darrere, però això ha canviat una mica. Jo crec que això també està en la bona direcció a nivell de dissenys.
Sí, alguna cosa més, senyor Fuentes, sí, senyor sí. Rifà, i acabem ja.
Que cal apostar, veritablement, per la bicicleta, perquè és el mode de desplaçament més sostenible i més eficient que tenim, sobretot, a les ciutats. I que, bueno, com deia el company, que l'aposta decidida que ha fet l'Ajuntament de Barcelona esperem que es pugui replicar i que a nivell estatal també s'hi posin les piles en aquest anunciant pla estratègic de la bicicleta, que esperem que ens doni, diguéssim, més facilitat i més justícia per als que anem en bicicleta.
Doncs ànims tots els que puguin agafin la bicicleta, que també el transport públic en grans ciutats és una alternativa, o a peu. Sí, senyor Rifà,
darreres
última
paraules.
Intervenció.
Demanar a tots prudència.
Això segur.
I seny, que aquesta paraula a Catalunya sona molt bé. Molt de seny, tant pels que som conductors com els que van en bicicleta.
Us repetim la pregunta per última vegada. S'ha de facilitar i potenciar més l'ús de la bicicleta? Teniu tres possibles respostes. També ens podeu enviar els vostres comentaris directes. Fins demà a les 8 del matí. Gràcies. Andrés Tijero, de la Federació Catalana de Ciclisme, Salvador Fuentes, de la Diputació de Barcelona, Santi Ribas, de la Generalitat, i Esteve Rifà, de la Pastora del Trànsit de l'Arquebisbat de Barcelona. A tots, bon vespre i fins una altra. I endavant amb les bicicletes.
Adéu-siau.
Que vagi bé. Us deixem ara amb el programa Plusvàlua. Que tingueu bon vespre. Adéu-siau.
radioestel.cat, el teu portal, la teva actualitat a la xarxa.